A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
11 i 17 minuts, doncs prenent en consideració que un cap no està tan clar després d'una grip que abans d'una grip, doncs intentarem posar tema sobre l'altar. Alcalde, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
El cap està clar?
Una mica espès,
una mica espès.
Però Déu-n'hi-do, ja.
Aquesta ruïna infantil va...
Va ser matadora.
Però, en canvi, i ho veu dir... Vaja, gairebé el dimarts... En l'inici de la Rua de l'Extermini ja apuntàveu a un balanç d'un carnaval que ha estat especialment, no només festiu, òbviament, perquè això ho és sempre, sinó especialment, sembla que veu dir, tranquil.
Sí.
Tenint en compte d'on havíem vingut i d'un passat a vegades bastant alterat en aquest aspecte.
Jo crec que en tots sentits podem dir que ha sigut un carnaval tranquil, un carnaval plàcid, perquè realment tothom l'ha gaudit amb l'esperit del que és el carnaval, que és una festa de passar-nos-ho bé, de treure al carrer doncs, el bo i millor que tenim des del punt de vista de la imaginació, de la creativitat, de la transgressió, i per tant això crec que vaja, es va poder veure cada dia de tota la setmana de carnaval, a tota hora, al matí, a la tarda, a la nit, no? Perquè el carnaval cada vegada va guanyant doncs, més espais i més moments del dia que abans no tenia ocupat, no? Gràcies a les iniciatives que tenen les entitats i també a les iniciatives noves que ha tingut la nova comissió de Carnaval, no? Per tant, per aquesta banda, molt, molt, molt divertit, molt tranquil, i també per la banda de la seguretat, doncs també deixeu-m'ho dir, després d'aquests últims anys de tants debats oberts, doncs hem tingut un carnaval també de tranquil·litat.
Dos apunts només, perquè s'han fet balanços de tota mena. Per una banda, aquells que assenyalen que sí, que és cert, que no són ja els carnavals d'aquelles multituds, o almenys en les rues de diumenge i de dimarts. És cert això?
És cert. De fet, hem d'esperar una mica el resultat del càlcul també que hem fet aquest any a través del wifi, de saber quantes persones han assistit, però la tendència d'aquests últims anys, i jo crec que és una percepció que tots veiem, és que en aquest sentit el carnaval ja no està massificat de la manera que ho estava aquests últims anys. I per tant, jo posaria en valor això, és a dir, no és que estiguem perdent gent, sinó és que estem deixant enrere aquella etapa de massificació. Això m'agradaria també posar un valor, perquè això també ens agobiava molt, ens atabalava molt aquell volum de gent tan enorme, sobretot la gent que venia amb no massa bones intencions, amb intencions molt incíviques, no? I per tant, com que anem guanyant terreny en aquest sentit, en el civisme i en passar-s'ho bé sense fer mal ni al mobiliari urbà ni a la resta de les persones ni a la festa, doncs vaja, jo això ho valoro molt positivament.
El president del Carnaval del Retiro, David García, deia el dimecres a la nit: demano en veu alta, si pot ser, que no es toqui res més ja.
A mi també m'agradaria.
Sí?
A mi també m'agradaria, perquè realment han estat els últims anys uns anys molt durs, de molt debat i de molta pedagogia sobre tot el que he sabut de canviar i adaptar la festa als nous temps i adaptar la festa també a les noves realitats, per exemple, de la seguretat, no? I ara crec que el que toca és consolidar tots els canvis que hem fet. En un any no es consolida. Està bé que diguem els canvis introduïts aquest any i l'any passat, els repetim i van bé, es donem per consolidats. No, necessiten uns quants anys d'aplicació. Per tant, crec que sí, comparteixo amb en David García doncs, aquesta voluntat de dir ara el que toca és no introduir més canvis, sinó consolidar els que hem fet durant uns quants anys.
Però abans de començar el Carnaval, també deia en roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat que si fos pels cossos de seguretat, el Carnaval continuaria o ha de continuar en aquest camí que el porta íntegrament a Bajamar,
si fos
pels cossos de seguretat.
Aquesta és la seva opinió,
i
la continuen mantenint.
Ells continuaran maldant, per tant, per aquesta...
Els cossos de seguretat ho van tornar a dir aquest any, que la seva opinió és que la rua, sobretot es centra molt en el recorregut de les rues, ha de començar, transcorre i acabar exclusivament per Bajamar. I aquesta és la seva opinió. Crec que amb els canvis que hem introduït aquest any passat i aquest any en la rua infantil hem aconseguit un equilibri molt important que fins i tot beneeixen els cossos de seguretat, perquè és una rua molt més segura, per carrers més amples...
Té un punt de paradoxa per això, en el sentit de es pot mantenir una opinió Però si resulta que en l'experiència de la vida real tu pots demostrar obertament que des d'un punt de vista de seguretat no ofereixes cap moment o cap situació de risc evidentíssim, doncs aleshores potser l'opinió la podries mesurar una mica com a cos de seguretat i pensar, doncs mira, teníeu raó ni nosaltres ni vosaltres i ens quedem amb aquest plantejament de mig i mig, i en canvi no és així, no?
No és així, però també crec que la pràctica sí que ho és, perquè enguany ens podíem haver trobat amb un altre informe que ningú els hi ha demanat, com el que vam fer l'any passat, en la qual van qüestionar totes les qüestions que havíem d'estar debatent durant un any, i enguany no s'ha produït.
D'acord, voleu dir que implícitament teniu aquella sensació que els va bé, de moment, aquest recorregut?
Que com a mínim consideren que és millor que el que hi havia. I, per tant, si és millor, doncs ja està bé, no? Però, malgrat això, el seu criteri professional crec que s'ha de respectar, s'ha de tenir en compte, i ells continuen pensant, com a cossos de seguretat i emergències, que la rua hauria de ser exclusivament per Baix Mar. La posició de l'Ajuntament, insisteixo, és mantenir el que hem fet aquest any i l'any passat. És mantenir aquests recorreguts que surten de Baix Mar, transcorren durant un molt bon tros per Baix Mar, però acaben entrant al centre del poble per tornar, diguem, a les entitats, no? Una mica aquest esperit tradicional de sempre, d'essència, no? del carnaval, que no volem que es perdi.
Mm-hmm. 11 i 23. L'any passat hi havia un rellotge en marxa. Era aquell rellotge de els dies en els quals s'havia de pagar les empreses que d'alguna manera facturessin a l'Ajuntament, o període mitjà de pagament que havia de ser inferior als 30 dies i que portava el govern i a l'administració municipal de Corcoll. Aquest any no es pensin que no hi hagi un rellotge, també hi ha un rellotge. A 31 de desembre, les obres de les inversions sostenibles han d'estar acabades. Si no estan acabades, què passa?
Però les haurem d'acabar, això segur. Això segur una altra cosa. És a dir, les obres que no estiguin acabades s'acabaran igualment. Una altra cosa és que el finançament, a nivell de tràmit administratiu, doncs salti d'un exercici a un altre, en qüestió de romanents. Quina és la responsabilitat que tenim des del punt de vista polític i des del punt de vista tècnic? Intentar, doncs, sobretot, que s'acceleri al màxim tots els processos per això, perquè es puguin fer les obres abans del 31 de desembre. I en això estem, De fet, hi ha algunes obres que han començat.
Perquè si no hi ha pendent subvencions o aportacions que d'alguna manera hauria d'assumir...
No, simplement no? És les que afecten que estan pagades amb el romanent de l'exercici anterior, doncs han de transcórrer dintre d'aquest any. Vull dir, és això. I si no, doncs passaria el romanent de l'any següent. Ja dic, és una qüestió més de... Els diners hi seran, però és una qüestió més de procediment administratiu. Mm-hmm. Hem d'intentar que no passi, que tot acabi el 31, perquè si no, llavors el procediment pot fer que sigui més lent l'execució de l'obra.
Han d'acabar moltes coses abans del 31 de desembre.
Moltíssimes. De fet, aquest any, perdó, aquest de 2018, jo diria que tindrem molts llocs del municipi aixecats per obres. Perquè, és clar, de cop i volta materialitzarem 9 milions i mig d'obres que no s'han fet durant 6 o 7 anys. I, per tant, hi ha un cúmul d'obres que s'han de fer a la via pública, amb equipaments, amb necessitats que hi ha als barris, que de cop i volta començaran ara a sortir, perquè ara totes aquestes obres estan en procés de licitació per a les empreses que s'hi han presentat.
Lleu fent número ràpid, estem a punt de començar el mes de març.
Sí.
Març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. Queden 10 mesos.
Sí, hi ha obres que es faran en molt pocs dies, i n'hi ha que es faran en 6 mesos, i n'hi ha que potser en alguns mesos més. I per tant, en els plecs de clàusules, és a dir, amb les condicions, amb els plecs de condicions perquè les empreses es presentessin per fer aquestes obres, ja els hi hem posat aquests terminis, i ja els hi hem posat que han d'estar acabades a 31 de desembre. I per tant, les empreses que s'hi presenten agafen aquest compromís. I per tant, aquí el que hem de fer és vetllar perquè tot això vagi el més ràpid possible. I sobretot que l'obra es faci bé. A mi no em preocupa tant que diguem el dia 31 estigui acabada o s'acabi el 3 de gener o s'acabi el 30 de novembre, com sobretot que l'obra estigui ben feta.
Clar, aquí hi ha una barreja des de la pavimentació del passeig de la Ribera fins a les escales mecàniques.
Clar, per exemple, una execució com la reforma del passeig de la Ribera, que està prevista perquè comenci ara ja de seguida, perquè la previsió era després de Carnaval, i per tant és ara, aquest mes abans d'acabar el mes de febrer. L'execució probablement serà d'això, d'unes 4, 5, 6 mesos, eh? En canvi, el canvi de les escales mecàniques de sota el pas de la via a l'Hort Gran,
sí,
és molt més ràpid, eh? Perquè vol dir desmuntar les actuals i instal·lar les noves, i no ens anem a un període de 5 o 6 mesos, sinó molt més ràpid.
Ha d'estar a caure, suposo, això de les escales mecàniques.
Sí, bueno, està al plec, està en el que la mesa de contractació doncs obri l'expliques, diguem, els sobres amb les empreses candidates que s'han presentat.
O aquest pas sota la via farà perdre els nervis algú al final, eh?
Ja els hem perdut, em sembla,
ja els hem perdut,
més d'un dia.
És la part més... És, jo, si algú ha de dir, mira, vol un punt negre, qui el té?
Sí, perquè a més no hem tingut sort amb les empreses que ho gestionen, perquè cada vegada que hem canviat d'empresa o l'empresa del manteniment no ens surt bé. Vull dir, l'empresa actual no està complint d'acord amb el que diu el contracte, i ja ens hem plantejat com a ajuntament també d'actuar doncs, en contra de l'empresa per incompliment del contracte de manteniment.
Suposo
que... no pot ser que quan s'espatllin triguin tant a arreglar-lo.
Ens quedava l'atenció fa 4 dies, l'Ajuntament de Barcelona va presentar també un pla de mobilitat. A Barcelona hi ha com a 235 o no sé quantes, més de 200 escales mecàniques d'aquestes exteriors, i pensàvem, anem-nos en guard, que passés el que passa aquí. Suposo que algú pot garantir que unes escales poden funcionar d'una forma més o menys regular.
Jo vull creure que sí, però no hem tingut sort amb les que tenim. Primer, hem de dir que el pecat és d'origen,
perquè
aquestes escales ja no van ser... És a dir, el temps ens ha demostrat que aquestes escales no estaven pensades per estar en un lloc exterior com és un pas de sota la via. Per tant, quan es van instal·lar amb el seu dia ja no es va fer bé això. Després que es va tenir que canviar tota la maquinària perquè es va fer malbé. Per tant, vull dir, hi ha hagut una sèrie de coses, i més els actes vandàlics que contínuament sofreixen. Vull dir, l'últim va ser el trencament dels vidres de les baranes.
Mm-hmm.
Clar, tot plegat, diguem que també ho ha complicat, però realment no hem estat encertats, no hem tingut sort.
La biblioteca té data?
En principi, si tot va bé, doncs dintre d'aquest primer semestre. Nosaltres ens faria molta il·lusió que fos per Sant Jordi, i estem intentant que pugui ser-ho, però com que tantes vegades ha hagut d'arribar el gènere, ha hagut d'arribar un material que no ha arribat, s'ha retardat no sé què, no m'atreveixo encara a fixar la data segura, però sí que tothom que passi per la plaça de l'Ajuntament pot veure que en aquest moment a la biblioteca hi ha molta gent treballant, a part de l'equip bibliotecari de la biblioteca, muntant la biblioteca per posar-la ja en ordre i preparada per poder obrir.
Vinga, anem saltant de peça en peça, ben a prop de la biblioteca. La Casa Bacardí està pendent, ens deia la regidora, de signar definitivament aquest contracte o aquesta reforma de contracte amb l'Ajuntament.
Sí, que seria un contracte temporal, és a dir, no és per allargar-ho, és a dir, no és un contracte llarg amb el temps, sinó simplement és ara per sortir del pas fins que s'acabi de decidir dintre del marc del debat del pla d'equipaments què ha de ser el Mercat Vell. Com sabeu, aquest any 2018 serà l'any del debat i de l'aprovació del Pla Director d'Equipaments Públics, on diguem, ens farà una fotografia de quins equipaments necessita Sitges des del punt de vista educatiu, sanitari, cultural, veïnal, etc, etc, tot el municipi, i per saber doncs, a quins espais hem de destinar, a quines activitats concretes fan falta Sitges. No?
Ens dèieu que s'havia de presentar...
I el mercat és una d'elles.
Eh? Ens dèieu que s'havia de presentar gairebé la veu de ja,
sí,
perquè el pla d'equipament s'havia de presentar a la
tardor
passada,
abans de Nadal, i ja vam dir ara després de Carnaval. De fet, a l'esborrany ja l'ha vist el govern, l'esborrany ja l'ha vist també l'oposició, perquè es va presentar amb junta de portaveus abans de Carnaval, i ara està previst doncs, en poques setmanes doncs, que ja es pugui fer la presentació doncs, pública i tot el procés que s'ha de fer.
Tres qüestions no vinculades entre elles, però sí que proposen reflexions cadascuna d'elles. Aquest és l'any també del concurs públic per l'empresa de neteja.
Sí.
I hem de suposar que això també es posarà en marxa...
Aquest any serà un any, el 2018 serà un any de bastants... diguem que
decisions importants,
de decisions molt importants per Sitges, pel municipi de Sitges, i que ens hagués agradat molt que aquest any 2018 hagués sigut molt abans, però no ha pogut ser per qüestions econòmiques que tots coneixem, no? Però aquest mes de maig-juny finalitza el contracte vigent de neteja del municipi i de recollida de la brossa, i entrarà en vigor el nou contracte durant l'estiu. Això vol dir que notarem de seguida tot el canvi aquest mes de juliol de la nova empresa que guanyi el concurs? No. no, el canvi no serà de cop, perquè ens agafaran plena temporada i anirà sent, diguem, paulatinament, que anirem veient doncs la maquinària nova, anirem veient el nou sistema, doncs la nova, el nou operatiu de neteja, els contenidors nous, tot això anirà sent gradual, els canvis entre doncs això, entre l'estiu, setembre, octubre, en què anirem veient tot com es anirà implantant, no? Tenint en compte això, que el repte més important per això el tenim a l'estiu, que és quan més població tenim, que és quan més deixalles es generen, que és quan més necessitat de neteja té als carrers de Sitges, però vaja, en principi, doncs hem de notar un canvi aquest estiu.
Com que veníem, o havíem vingut, d'un contracte de la vora de 9 milions d'euros,
sí,
en el seu moment, després la crisi, tot el que va passar amb l'empresa, etc, etc, en aquests darrers temps l'Ajuntament ha anat injectant també diners a l'empresa per millorar determinats serveis, així en genèric i com a reflexió genèrica, netejar Sitges què ha de valer? 7 milions d'euros? 8? 9? 6?
Depèn del, evidentment del grau que vulguem posar-hi, és a dir, si volguéssim tenir un escombriaire, per exemple, a cada carrer a tota hora, doncs això potser no serien ni 8, ni 9, ni 10 milions, potser serien 20 o 30. Eh? És, evidentment, depèn. Està clar que amb un pressupost municipal de 40 milions, doncs has de tenir clar, 40, 42, 46, has de tenir clar on prioritzes i has de tenir clar que has de fer moltes més coses, perquè no només has de netejar i recollir la brossa, sinó que has de pagar l'enllumenat, has de pagar evidentment una plantilla de 375 treballadors municipals, en fi, moltíssimes necessitats que hi ha al poble, no?
Si l'alcalde hagués de posar nota al servei de neteja, li posa un 5, un 6, un 7?
No, avui en dia no podria posar una nota gens alta, evidentment. Per què? Perquè som molt conscients de les mancances que té el servei de neteja. Tinc l'esperança que totes aquestes mancances que hem detectat les hem volgut traslladar en el nou contracte. I el nou contracte s'incrementarà.
I això té un preu.
Amb 7 o 8 milions, vull dir, es situarà amb un import molt important.
Ho dic per si en el fons ens acabarem situant més o menys amb aquell import,
sí,
que a alguns els podia semblar molt alt, però que per netejar vila, diguem-ne, amb un grau d'exigència
alt,
que és el que se suposa que vol tothom, això val uns diners importants.
Alt, que en el fons alt és correcte, eh?
Sí, sí,
no
sí.
Estem parlant de...
Diem alt perquè venim del baix.
Exacte, vull dir, no estem parlant de per tenir diguem,
sí, sí,
res de l'altre món, eh? Res de l'altre món, però senzillament és, el grau d'exigència és molt alt perquè també hi ha un punt d'incivisme. És a dir, si no hi existís aquest punt d'incivisme, probablement no ens caldria segons què, val? Però això hi és, això és de bé, i per tant és un fet que el tenim i que costa lluitar, combatre'l, diguem, i per tant necessitem que hi hagi un exigència.
Us ho pregunto així perquè, esclar, en tants anys no hi ha hagut equip de govern que no s'hagi hagut d'enfrontar d'alguna manera o una altra al problema de la neteja.
Aquí i a tot arreu.
I a tot arreu, però parlem d'aquí. I per tant, tornem a deixar allò a l'aire, la pregunta de si definitivament la qüestió de resoldre l'assumpte de la neteja Sitges passa per un import, per una inversió alta, o passa per exigir a l'empresa des del primer dia que faci allò que ha de fer, o per què passa?
Passa per tot això que dieu, és a dir, l'import ha de ser alt, per què? Perquè costa, vull dir, perquè posar operaris treballant al carrer, doncs té un cost, i perquè té un cost la maquinària, i perquè renovar contenidors té un cost, i perquè netejar els contenidors per dins i per fora té un cost, tot té un cost, i per tant, evidentment, això són diners. Evidentment, també el control que s'ha d'exercir sobre l'empresa concessionària, també, evidentment, també és una responsabilitat municipal, no només és qüestió de diners, és també qüestió d'estar-hi sobre i de veure que facin bé la seva feina, eh? Tenim aquest repte, jo crec que està ben enfocat, crec que el procés participatiu que es va fer també perquè tots els veïns poguessin opinar i poguessin aportar idees sobre com millorar la neteja o la recollida de la brossa va ser molt positiva en aquest sentit. Jo tinc molta esperança de que es vegi, que es pugui palpar directament al carrer, doncs a partir d'aquest estiu i tardor, la millora amb el servei de neteja.
Segona reflexió a partir d'un altre servei.
Perdoneu,
sí.
És un dels contractes més alts i més
cars que sí, no?
De tots els que tenim. Hem de pensar que dels 40 i pico milions, doncs això, són 7-8 milions...
Aniran al servei de neteja.
Aniran al servei de neteja. El següent contracte alt és el transport urbà. O sigui, dit de passada, que no és un servei obligatori que tenim, perquè volem, però però que no estem obligats com a municipi de 28.000 habitants, eh? Però són dos contractes més grans que tenim també i més cars, eh? Per tant, s'emporten una bona part del pressupost municipal.
L'experiència del que ha succeït una vegada més amb el concurs de les llars d'infants ha tornat a posar sobre la taula, bé, una d'aquelles qüestions que sí que havia sortit, però que, diguem-ne, que després el concurs va arraconar una mica en el sentit de dir, mira, a veure si hi ha alguna altra empresa que se'n vulgui fer càrrec. Hi havia una altra empresa que se'n volia fer càrrec, però quan l'empresa no ha tingut totes les garanties de no haver-se d'enfrontar un hipotètic pagament de deutes de l'anterior empresa, ha fet un pas a un costat, ara que es diu tant aquesta terminologia, i ha tornat a quedar l'empresa Educare 21 com a, vaja, anàvem a dir, això és com allò, el finalisme, sempre anem a petar Educare 21. Aquí hem sentit de tot, des d'aquells regidors que diuen que Educare 21 no es mereix ser l'empresa que gestiona les llars d'infants, fins al que ens havia dit el propi regidor d'Educació, enmig d'una reflexió també molt contundent, que bé, la llei és la llei i ara Educare 21 ha de presentar tots els avals que hagi de presentar i si els presenta, no serà l'empresa que hagi aconseguit el concurs.
És que és així.
És així.
És que es van presentar dues empreses. Si la que va guanyar ha renunciat i la que va quedar segona és Educare 21, que és la que ha gestionat les llars d'infants fins a dia d'avui, li pertoca amb ella.
I l'alcalde creu que s'ho mereix?
És que no és una qüestió que pensi si s'ho mereix o no. És que el procediment que s'ha fet és correcte, han presentat els papers i, per tant, tots els tràmits correctament, i si acaben de complir tot el procés, és que no és que jo el trobi correcte o no, és que els hi correspon. És així. És així. És que el problema del deute d'Educare 21 li podem imputar la responsabilitat que li pertoqui a l'Ajuntament, li podem imputar la responsabilitat que li pertoqui a l'empresa, però no oblidem que aquí hi ha una cosa que es va fer molt mal feta, que és que es va aprovar un augment de sou a les treballadores de les llars d'infants, a les educadores, sense aprovar-ho pel procediment correcte ni sense fer el procediment que pertocava i que, per tant, donava la seguretat jurídica i financera no només a l'empresa, sinó també a les treballadores. I aquí està l'origen, perquè aquella famosa carta que va fer un regidor socialista comprometent-se a augmentar el sou de les educadores i després no es fes cap procediment, cap ni un, cap, a nivell municipal per dotar-ho econòmicament i per reconèixer aquest augment de sou, ha generat el deute. Per tant, hi ha, és a dir, les coses mal fetes al final acaben tenint conseqüències molt greus i les portem arrossegant quants anys? 8.
Sí, des que veu arribar.
Doncs 6.5.
Sí, permeteu dir-ho d'aquesta manera, perquè va ser una de les primeres decisions que va prendre el govern.
I tant, i tant. I que una sentència judicial ha reconegut com a certa validesa aquella carta, eh?
Sí.
Una carteta, eh?
Nosaltres ja ho dèiem en el seu dia, que això és com qui va al concessionari d'una empresa i el venedor li ven el cotxe a meitat de preu.
Doncs ja està tot
dit. L'empresa se n'ha de fer responsable.
Ja està tot dit.
Si el venedor...
Ja està tot dit, eh? Per tant, vull dir...
Però recordareu perquè... també que en aquell moment va ser molt motiu de debat el fet que les treballadores es van sentir, diguem-ne, arraconades per part de la institució.
Sí, sí, sí. I a més...
Recordareu que va ser un...
Va ser molt dur aquells moments.
En un I va per... ser, diguem-ne...
Perquè en aquell moment l'Ajuntament, què més haguéssim volgut que poder fer front a totes les peticions econòmiques que teníem de tot arreu? Perquè peticions econòmiques en teníem de tot arreu, d'empreses concessionàries, d'entitats, de ciutadans a títol individual, necessitats múltiples, però l'Ajuntament estava en una situació gairebé de fallida, econòmica, i no podia fer front. I l'únic que vam poder fer és tirar endavant amb els compromisos legals que hi havia. I aquest no era un compromís legal, perquè això va ser una iniciativa d'un regidor, entenc jo, ho vull entendre que avalada per l'alcalde d'aleshores o pel govern municipal d'aleshores, que, vaja, ens va generar un problema i que, una gestió tan deficient, una gestió tan incorrecta, ha portat les conseqüències que ha portat, que avui en dia encara ho arrosseguem.
Ho dic per si en algun moment, si el diari acaba esdevenint després de tota aquesta tramitació administrativa, de nou la gestora de les llars d'infants, més d'un tornarà a agafar aire i dir, bueno, ara a veure què passa a partir d'ara.
Sí, bueno, gaire agafem cada dia.
No, perquè, ja m'ho suposo.
Perquè és per, però, és per respirar fons.
Però si en aquest cas hi vist tots els tràngols del passat, doncs sí. Em diran, a veure què passa.
L'únic que es pot fer és veure que aquest fraccionament, que tot el deute que hi ha, doncs de quina manera es pot fraccionar, per veure que
perquè,
es
pugui compensar. Perquè, esclar, hi ha una obligació de pagar-lo.
Està clar. Està clar, i per tant veure de quina manera doncs és viable sortir-ne. Jo l'únic que espero és això, no? Que intentem trobar, com hem fet amb tantes altres situacions de l'Ajuntament, malgrat lamentar-nos i poder dir doncs que no hauríem d'haver arribat aquí, donat que s'hi ha arribat, doncs buscar una solució financera que permeti la viabilitat de tirar endavant les llars d'infants. Tot i amb això, vull deixar molt clar que les llars d'infants en cap moment deixaran de funcionar. És a dir, passi el que passi, peti el que peti, tenim molt clar, i aquesta és una opinió compartida políticament, que les llars d'infants municipals han de continuar funcionant i que, per tant, han de prestar aquest servei educatiu a les famílies i que si no ho fa un, ho farà un altre.
A veure si al final la municipalització vindrà de cop.
Podria passar.
Podria passar.
Podria passar. Què ens va passar amb el casal d'avis
de Caixa Penedès?
Actualment casal d'avis municipal Joan Maragall.
Ho dic perquè, per aquell debat polític que sempre hi ha de dir, no, és que ho hem d'estudiar i hem de tal, i si arriba un moment que hi ha un ciri trencat, aleshores no hi ha temps per estudiar, i dius, mira, ho agafo, perquè ho haig d'agafar, perquè si no això no funciona.
És que en un moment de situació límit s'han de prendre també decisions límit. I insisteixo, poso l'exemple del casal d'avis. Casal d'avis Joan Maragall, el casal d'avis de Caixa Penedès de l'Escorxador, van venir i ens van donar les claus, l'entitat bancària. I ens van dir, aquí teniu les claus, feu el que vulgueu. Què havíem de fer en aquell moment? Tancar el casal i els avis i les famílies, deixar-los sense la seva activitat de lleure, sense la seva activitat de socialització? No. No teníem els diners. Encara no sé com ho vam fer, però els vam arremangar i vam municipalitzar aquell casal. Avui en dia en tenim dos i avui en dia tots dos gaudeixen de pressupost propi, d'activitats pròpies i vam tirar endavant. Doncs si és el cas i amb les llars d'infants s'hagués de fer una situació, una solució límit, també la faríem.
Fem una derivada aquí perquè us he acompanyat també al llarg de, vaja, de tots els anys de legislatura al RUSC. I si sobre la taula hi ha definitivament una certa edat, un cert inici de les obres, un cert arranjament de tot aquell espai tan utilitzat a la plaça de Catalunya.
Si tot va bé, el curs vinent tindrem el centre obert en funcionament. I, de fet, està el projecte aprovat i les obres a punt de començar de tot el que és el centre cívic de la plaça Catalunya per ubicar de nou el centre obert, el que abans era el RUSC, i també per reparar-lo definitivament aquelles goteres famoses de la sala gran
que venen de la plaça superior.
De la plaça, que és un defecte de construcció de la plaça i que, per tant, afecten, vaja, jo diria que l'activitat diària del centre cívic, no? Doncs en la reforma del RUSC es contempla tota la reforma del centre cívic per donar-li una solució definitiva a aquesta gotera. I això també es farà aquest 2018.
Anem a una altra qüestió que ha estat molt fruit del debat polític i que en el seu moment també va protagonitzar d'alguna forma o altra la intervenció general abans i ara. Carme Gasull ens deia en aquesta taula, els pescadors no poden vendre peix, els pescadors de Sitges. Té part de raó, mitja raó, tota la raó? Set mesos després d'haver-se inaugurat el que és l'equipament de la llotja de peix Aigua Dols?
Com a llotja no pot funcionar com a llotja, perquè les llotges estan assignades per la Generalitat de Catalunya, en el cas nostre està Vilanova i la Geltrú. Però com a lloc, diguem, com a espai per posar en valor la pesca artesanal, la marca Peix de Sitges, com un lloc, diguem, d'espai, perquè els pescadors puguin mostrar també els seus productes, això sí que pot ser-ho, és el que sempre hem entès.
I això pot implicar venda?
Entenem que sí, però no com a llotja, no com a llotja.
No, és que recordo que feien valent el seu dia allò, no es pot dir llotja, s'ha de dir punt de venda o no
punt
recordo.
De primera venda.
Punt de primera venda. Això, no digui llotja, digui punt de primera venda.
Sí, perquè la llotja se suposa que ja subhasta, amb un punt de primera venda no.
No.
Punt de primera venda no hi ha subhasta.
D'acord. És a dir, es feia valer des del primer dia, que allò havia de ser un punt de primera venda.
Sí.
Pot ser un punt de primera venda?
Entenem, amb els bases dels informes jurídics, que sí. Entenem que sí. El que passa que sí que haig de dir que és veritat que aquí hi ha contradiccions, perquè hi ha interpretacions de la norma que uns ho veuen d'una manera i altres ho veuen d'una altra manera. No? I estem en això en aquest moment, en aquest moment de debat jurídic o administratiu que esperem que es pugui resoldre.
En el fons és el debat de sempre.
Sí, sí. En el fons el debat de sempre.
És aquell debat que ja hi havia quan es va aprovar precisament la qüestió de la llotja de peix ja amb una certa, diguem-ne, tensió sobre si algú podia validar definitivament això. Sí, i estem en la mateixa.
Sí, de fet, no només l'Ajuntament tenia els informes que deien que sí, sinó que vam buscar opinions externes d'especialistes, despatxos especialistes, i també ens ho avalaven, no? Ara, també haig de dir que si la intervenció general doncs, no ho veu clar i té els seus arguments, doncs bueno, s'han de posar sobre la taula, però...
Perquè és cert que la intervenció general no ho veu clar?
No ho veia clar.
No ho veia clar.
No ho veia clar, ni ho veu
ni
ara.
Ni abans ni ara, eh?
Ni abans ni ara. Hi ha hagut un canvi d'interventora.
Sí, hi ha hagut un canvi d'interventora, és a dir que no.
És un criteri tècnic, en aquest sentit. Des del punt de vista polític, què puc dir? Que nosaltres com a Ajuntament sempre hem volgut, la nostra intenció, acompanyar l'activitat pesquera dels pescadors de Sitges. És una realitat que existeix, igual que la realitat agrícola, que encara hi és i també la tenim, malgrat sigui menor i minoritària, no? I per tant la volem protegir, la volem acompanyar. I per tant treballem amb la Confraria Pescadors per fer possible que la seva activitat vagi endavant, no? Aquesta és la voluntat política de suport.
Ho dic
ara,
perquè...
la manera de materialitzar-ho és on te diguem, s'encallen les coses.
Ho dic per ser molt gràfic també, ens deia la regidora Carme Gasolla, no, és que en el seu dia es va prometre quelcom que de fet no es podia prometre perquè no es podia garantir. I és cert que les circumstàncies ens porten a aquesta reflexió. No es pot garantir que allà hi pugui haver un punt de primera venda, perquè no hi ha encara un acord unànim per part de les persones que tenen, diguem-ne, el criteri per avalar o no això. Això és així, a hores d'ara.
Perquè és així per qüestions d'interpretació legal, és a dir, perquè hi ha una interpretació que diu que sí
i una altra que diu que no.
Diu que no, i
en el cas que guanyi la que no,
no es podrà fer.
No es podrà fer res.
Nosaltres el que no farem és que si
No, és evident. Encara que diguin que no, pam, això no cal ni dir-ho.
Si Secretaria General de l'Ajuntament, la Intervenció General de l'Ajuntament, la Tesoria General de l'Ajuntament ens diuen que no, doncs evidentment per part nostra haurem intentat fer tot el possible i estar al costat dels pescadors de Sitges, però si ens diuen que no hi ha manera legal de fer-ho, doncs no ho podrem fer.
Com deia aquell, mar de Déu, quin viatge tan llarg per arribar...
Ho estem intentant tot.
No, ja ho suposo.
Vull dir, penso que sou prou testimonis, els mitjans, de les vegades que ha anat aquest assumpte al ple, que l'hem retirat.
Tant govern com oposició, i en aquest sentit, sí,
que hem debatut, i sempre és, no per... Jo crec que políticament estem tots d'acord, però hi ha una discrepància jurídica, que és la que, vaja, ens està...
El vistiplau final, qui l'ha de donar? La Generalitat?
Sí, la Generalitat evidentment té una última paraula, perquè és la que dona també el permís, però necessitem sobretot que la Intervenció General de l'Ajuntament
avali aquest posicionament.
Avali i doni l'okay, perquè en el fons hi ha una part de diners municipals que s'hi han de destinar i que per tant la Intervenció General ha de dir que sí.
Sí, suposo que mal moment per anar a la Generalitat a parlar amb algú, esclar.
Ara és difícil la Generalitat
parlar... Aquí vas a parlar ara del punt de primera venda de peix.
Pots parlar amb secretaris generals i directors generals, si n'hi han
i que et diguin, escolta, ara no puc dir res perquè creus no, com està tot.
Diuen, ho haig de consultar a Madrid. És així de trist, i de vegades no hi ha ni resposta de Madrid, i per tant és una dificultat en aquest, està clar.
De Madrid ja ho saben que de moment aquest 2018 el que tenim és el projecte de la platja Sant Sebastià, no?
Sí, precisament ara aquest mes de març anem a Madrid, altra vegada, per parlar-ne amb el Ministeri, i no només per parlar del...
Aquí no us han dit res, eh?
No.
En aquest sentit... No us heu de agafar el telèfon, oiga, que ja ve com està...
No, en aquest sentit, això...
Sí, que a vegades...
En principi, no tenim cap notícia contrària de que no que vagi pas enrere, sinó
d'acord.
Endavant, el projecte d'Espigó submergit a la platja Sant Sebastià, i no només això, també hem de parlar amb Madrid, sinó també del passeig marítim de les botigues, que és un altre dels elements que també està sobre la taula amb l'àrea metropolitana.
D'acord, entre altres coses, perquè aquest també ha de ser l'any de la consulta popular no referendària. No referendària, mal dit referèndum, a les botigues.
Sí.
Té ja el govern més o menys una data? Nosaltres si pot ser la tardor, si pot ser abans de l'estiu?
Nosaltres ens agradaria que fos abans de l'estiu.
Abans de l'estiu,
i de fet és el que hem parlat amb l'oposició, ho hem compartit amb ells, i ara una mica els grups municipals han donat una mica la seva opinió sobre quan hauria de ser. També hi ha grups municipals que pensen que no s'hauria de fer consulta.
Ho han dit
també
així,
hi ha grups
també
municipals que pensen que si es fa la consulta doncs faran campanya per una determinada opció, a favor de la segregació o en contra de la segregació.
També n'hi ha d'altres que diuen que no servirà per res, perquè la Generalitat no pot validar si la consulta parla d'una... si els veïns volen una segregació, la Generalitat ho veu dir també, que no està per segregar ni per totes aquestes coses, no?
No, 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 jo això no ho he dit mai. Jo el que he dit és que la Generalitat...
No està per les entitats municipals descentralitzades.
Exacte, la Generalitat ens va...
Disculpeu-me perquè arriba un moment que el cap també a mi, oi? D'acord, la Generalitat no està per això.
La Generalitat ens va... nosaltres vam consultar si podria ser possible fer una entitat,
entitat municipal
descentralitzada a les botigues, que vol dir donar-li una certa autonomia política i administrativa al nucli de les botigues.
Que és més o menys el que havia fet Ribes amb les Roquetes?
Havia tingut la intenció
havia tingut la intenció de fer,
mai
no?
Va arribar a fer.
Mai va arribar a fer.
És el que, per exemple, avui en dia existeix a Collserola, coi, han sortit el nom.
A
Vallvidrera, no?
Digues Vallvidrera, a veure què passa. Vinga, Vallvidrera.
Vallvidrera.
Vallvidrera és una entitat municipal descentralitzada.
És una MD, exacte. De Sant Cugat o de Barcelona? Ara no,
no forceu les coses, no forceu les coses, que sortiu d'una grip i jo no sé com estic.
Exacte, estic una mica espès.
Sigui com sigui, la Generalitat ara no vol.
Però la consulta per una possible segregació,
sí,
i per tant proposta d'annexió a Castelldefels, això és una possibilitat que sí, i a més no només se'ns ha dit que és una possibilitat, sinó que ens van explicar tot el procediment que s'hauria de fer. Insistim, l'única voluntat que tenim al govern amb el tema de la consulta de les botigues és... això que diu el nom, consultar els veïns la seva opinió sobre si volen continuar formant part del municipi de Sitges o segregar-s'hi i passar al de Castelldefels.
I obrar en conseqüència.
Eh?
I obrar en conseqüència.
Nosaltres, com a grups del govern, assumirem el resultat de la consulta i, per tant, treballarem en la línia del que digui el resultat. Però hem de recordar una cosa.
És a dir, és una consulta popular no referendària.
No vinculant.
No vinculant, però que vincula el govern, perquè el govern es vol vincular.
El govern ens sentirem...
vinculats,
interpel·lats per l'opinió dels veïns i de les veïnes i...
obraran en conseqüència.
Obrem en conseqüència. Quin seria el següent pas?
Per tant, diguem-ne que vincula, encara que no vinculi.
Ens autovinculem.
Exacte.
Si volem dir-ho d'alguna manera.
Si volem dir-ho d'alguna manera. Però de facto...
de facto no ho és. És consultar els veïns. Aleshores, i el següent pas seria que l'Ajuntament de Sitges, al seu ple, es pronunciés a favor o en contra de la segregació. L'Ajuntament de Castelldefels també hauria de fer el mateix. Si els dos ajuntaments tenen una opinió majoritària, igual,
igual,
posem pel cas que és que no, s'ha acabat. No hi ha segregació. Si els dos ajuntaments estan d'acord en que sí... aleshores la darrera paraula la té el Parlament, que és qui ha de decidir que es produeixi la segregació.
Suposant, òbviament, que abans de l'estiu hi hagi constituït un Parlament.
Evidentment, però tot aquest procés no seran mesos,
Està clar.
Seran anys.
Anys.
Seran anys, Això no són mesos, Seran anys. Val? Per tant, vull dir, segurament això no es resoldrà aquest mandat.
Ara, com deia aquell qui us escolti i pensar, escolta'm, i el que vingui darrere d'ell, i si no li agrada això, què farà?
Bé,
esclar, com que ho...
A mi tampoc m'ha agradat la carta que em vaig trobar dels llars d'infants i me l'he hagut de...
d'enveïnar, dit així, en llenguatge
popular.
No ho sé,
que m'enteneu.
Sí.
Vull dir, clar, cadascú ha de ser responsable de les coses que fa en la seva etapa de govern i també tenir una visió de futur i de continuïtat. Nosaltres l'únic que volem és consultar els veïns. Consultar els veïns.
Sí, el que passa és que segurament més d'un pensar, si ho diu així d'una forma tan innocent, allò de consultar què voleu, quan al final el resultat d'aquesta consulta és autovinculant pel govern i per tant tindria unes conseqüències.
Sí, però nosaltres governem en minoria. El govern no decidirà la segregació, la decidirà el ple. I no només el ple de Sitges, el ple de Castelldefels i després el ple del Parlament. Per tant, el camí és molt llarg. Per tant, de moment saber què pensen els veïns quan en cada reunió que fem allà, en cada reunió que fem a les botigues, de consells, d'audiències públiques, sempre surt, no per part del govern, sinó perquè algun veí o alguna veïna interpel·la el govern, pregunta, opina sobre la necessitat o no de continuar formant part del municipi de Sitges. Per tant, el tema hi és. Jo quan sento grups de l'oposició que diuen que aquest tema és artificial i que l'ha creat el govern, això no és cert. Si anem a les botigues i qualsevol veí qui visqui o de Sitges, de la vila, que ens hi vulgui acompanyar i ho podrà copsar, sempre és un debat que hi és allà. Per què? Perquè la seva realitat social, la seva realitat quotidiana, és molt diferent de la vila, perquè està molt lluny de la vila.
I
perquè la seva vida quotidiana, a nivell des del punt de vista comercial, educatiu, social, sanitari, es vincula molt al municipi de Castelldefels, per un tema de proximitat.
I perquè l'Ajuntament no ha complert amb ells?
També.
També.
També. i perquè és una zona que s'ha desenvolupat en els últims 30 anys molt ràpid i s'ha convertit en segones residències en primeres, molt ràpid també. I per tant ha crescut molt també el volum de població i per tant les necessitats han crescut més ràpid que la capacitat de resposta que ha tingut l'Ajuntament.
Segregar vol dir perdre territori,
sí.
Perdre terme municipal.
Sí, sí, sí.
Li convé, Sitges?
Ho han de decidir els veïns, això. Jo, el que, hem de ser pràctics en aquest món, eh? Aquest món hem de ser pràctics.
Sí, però és a dir, diguem-ne, preguntem a un alcalde si li convé a Sitges perdre territori.
Jo crec que si el resultat, és a dir, perdre territori significa millor qualitat de vida per uns veïns i veïnes, no entenc per què no s'han de moure unes línies d'un terme municipal. Hem de ser pràctics. Hem de ser pràctics. Si perdre territori és perdre'l pel perdre'l, no. Evidentment que no. Ningú vol perdre territori.
Diem perquè quan tenim l'Ignasi Montaner ens deia que això ve des de la Pia Almoina.
O sigui, ja, sí, sí, no, evidentment. Ve de molt antic. Ve de molt antic, però quan no hi havia un nucli de població de 2.000 persones.
Clar. Fa 7 segles enrere.
No hi havia un nucli de població de 2.000 persones amb continuïtat urbana amb què tenien el nucli principal a 14 quilòmetres. És que el nucli principal el tenen a 14 quilòmetres. I per tant, la manera de veure el municipi dels veïns i veïnes de les botigues és molt diferent de la manera de veure de la gent de la vila. Probablement la gent de la vila no hi va per res a les botigues. Molt pocs veïns deuen anar, veïns de la vila deuen anar a la platja a les botigues. Vaja, en coneixeu? Jo no. I al revés, també es fa molt difícil. Per què? Per la llunyania, per la distància, perquè hi ha una autopista en peatge, perquè hi ha una carretera de les costes. Es fa complicat i per tant són dos nuclis de població també diferents i per tant és normal que hi hagi uns sentiments i una manera de veure les coses també diferents, a part del deute històric que té el municipi cap a aquell nucli.
Ens queden 2 minuts. Una reflexió sobre el pla d'usos que serà motiu d'una audiència pública aquest dijous i que ha ampliat el seu període d'al·legacions el 15 de març, quan estava gairebé allò el 5 de febrer i hi havia el debat del ple del mes de gener i el període d'al·legacions acabava el 5 de febrer. Creieu que els propietaris del centre d'alguna forma demanaran a l'Ajuntament que sigui una mica més flexible en aquestes restriccions o no?
Pot ser que sí, que és una de les coses que es demanin, perquè a més és que hem tingut reunions amb, per exemple amb el col·lectiu doncs, de propietaris que una mica s'ha mobilitzat, ens hem reunit i ens han expressat el seu punt de vista. Ells tenen el temor de que amb aquesta limitació que hi ha d'algunes activitats puguin perdre valor els seus immobles, no? Els seus locals. Bé, nosaltres hem de pensar que durant aquests 2 anys que el pla d'usos ha estat a revisió hem parlat amb molta gent, hem parlat amb molts col·lectius, hem parlat amb molts sectors professionals i sobretot l'Ajuntament hem de vetllar per l'interès públic. I l'interès públic en aquest moment passa, entenem nosaltres, per donar una major protecció a aquest comerç de proximitat, a aquest comerç de tota la vida, que és el que ens agradaria que fos el centre, i per sobretot per aquelles activitats que s'estan multiplicant d'una manera potser desenfrenada, posar-hi límit per donar més varietat, per donar més opcions també doncs, a altres activitats i sobretot aquelles activitats que es consideren molestes, doncs intentar limitar-les perquè el centre té molta pressió. Aquest és l'objectiu.
A veure què ens surt del debat del dijous. Són les 12. Miquel Forns, gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a les 9. Que passin un bon dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.